distribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
I d'així arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem a més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars. Parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Onze i sis minuts, tercera hora de programa, s'incorpora Iker Hernández als comandaments tècnics. Continuem en la que és una de les notícies del dia. Policia Nacional, Policia Local, estan duent a terme un nou operatiu policial al poblat de Sombanya contra el tràfic de drogues i contra les suposades irregularitats urbanístiques que, de moment, ha acabat amb una detenció per part de la Policia Nacional. Estan participant agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat, la UDICO. Han avançat que l'actuació se centra sobretot en matèria urbanística i està previst que se puguin esbocar aquestes casetes. De moment, hi ha, com dèiem, un detingut per tràfic de drogues i cal recordar que és una operació molt semblant a la que se va celebrar el passat dia de 8 de juny, que era una operació també conjunta i que abordaven aquestes dues matèries en concret, tràfic de drogues per una banda i irregularitats urbanístiques per una altra. O sigui que és una operació que segueix un patró habitual a la de fa pràcticament 3 setmanes. És una de les darreres hores que compartim amb oients i espectadors en un dia en què no deixem de banda una actuació, en aquest cas de bombers de Mallorca, que han duit a terme un rescat d'un cavall ahir dijous atrapat a un pont a Solla. Compartim aquesta imatge, una imatge espectacular per la magnitud del cavall que va quedar atrapat en aquest pontet tan estret. Fonts del cos han explicat que els efectius del parc de la localitat varen intervenir a hora baixa, eren les 8:30, quan varen arribar, varen assegurar que l'animal estava just a punt de caure, però que gràcies a les seves tasques varen evitar la caiguda i el varen aconseguir alliberar amb l'ajuda d'una grua. En aquesta actuació va intervenir també un veterinari per assistir a l'animal en tot moment. Com dèiem, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i sempre recuperam aquest tema que ens crida tant l'atenció a les 9, que és de què parla tothom que recuperam a les 11. I aquí es tracta d'una història que sembla de pel·lícula. Un lladre que va oblidar-se el telèfon mòbil a casa, que just a la casa que acabava de saltar, just a la casa que acabava de robar a ells. Va acabar sent detingut perquè volia recuperar-lo.
Ay, por robar una cartera, por robar una cartera, me llama ladrón de monte, por robar una cartera, me llama ladrón de monte.
Els fets varen ocórrer el passat 24 de juny. Els assaltants van forçar la porta d'un habitatge aprofitant que el propietari no hi era. Del domicili van endur-se'n una bicicleta d'alta gamma valorada en prop de 1.500 euros i també una col·lecció de cotxes en miniatura.
I quan la víctima va tornar a casa seva, però també va trobar un mòbil que no era seu. El va dur a la Policia Nacional a presentar la denúncia. Poc abans de la mitjanit, mentre els agents examinaven aquest aparell, varen veure una telefonada. Era el del propietari d'aquest telèfon que demanava recuperar el seu dispositiu. Sense revelar la seva identitat, els policies varen acordar un punt de trobada a una plaça del barri de Carrus.
A l'hora convinguda, el sospitós hi va arribar tranquil·lament, assegut a un banc i amb una bossa a la mà. Quan els agents es van identificar, el van detenir i dins d'aquesta bossa hi duia part del botí, que eren aquests cotxes en miniatura de col·leccionista que tenia la víctima i que la víctima va reconèixer immediatament. Segons la policia, era un home de 64 anys i amb nombrosos antecedents penals i va admetre tot d'una que havia comès aquest robatori amb l'ajuda del seu germà, que se n'hauria enduit a casa seva aquella bicicleta i que continua en parador desconegut. La Policia Nacional manté oberta la recerca per localitzar-lo. I clar, jo vos demanava abans que vos sembla aquesta aventura que per robar, que per anar a robar Vilavial, com a mínim hauries de tenir primer de lladre.
Primer de lladre
te diu no DNI, no cartera, no mòbil, és a dir, res que te pugui identificar, i un bon guants posats per no deixar empremtes. Lo seu seria que aquesta gent, per exemple, aquest home de Elx, de 64 anys, miràs cada diumenge a partir de les 10:10 de la nit Laboratori de Crims, el programa d'IB3 Televisió, que analitza una mica perquè hi ha hagut crims i malifetes que no han funcionat. Marta Grau, sé que tu ets una dona amb molt d'escrims. I na mare també.
Sí, també. Però jo t'he de dir que ara fins i tot llegint la notícia m'ha provocat una miqueta de tendresa, perquè me l'he imaginat en aquest home, no sé, a plaça Espanya, o no, perdó, en el barri de Carrus, a la plaça del barri de Carrus, en sa bossa de prica, en ses cotxes robats, anant a cercar el seu mòbil. M'ha paregut fins i tot tendre. Cutre, també, perquè, clar, com d'en Xisco, necessita primer de lladre.
Però és
no
un personatge fascinant, sí, que roba cotxes de miniatura. O sigui, ell ja en si té una entrevista. Per favor, qui s'ajuga a ser ell?
A
les 9 hem comentat el robatori. Ara ja anem a la intrahistòria i el lladre...
Però és que tu saps que a les 11 se pot aprofundir lladre,
sí,
una mica.
El lladre Bonalot, com si sortís de l'acadèmia.
Jo no he dit que era Bonalot.
De Melina Morgan, la llamaven la madrina.
No, jo no
que anaven
que
a prendre
fos...
con robar.
No, jo no he dit que fos Bonalot, sinó que és un personatge peculiar, perquè aquí se juga el tipo per cotxos de miniatura.
I que demostra que tot depèn del costat de la història on te trobis. Quan t'han entrat a casa teva, evidentment, l'empatia és complicada de trobar, de gestionar, però vist des de fora, 64 anys, no sabem l'historial laboral d'aquesta persona. A lo millor, a partir dels 45-50, se complica molt tornar a inserir-te dins el món laboral. A lo millor aquest home se va fer lladre perquè no va quedar més remei. Sempre hi ha solucions. No és que estiguem fomentant la delinqüència aquí a la ràdio telepública de les Illes Balears, però que de vegades, com deies que Fitzgerald al començament del Gran Gatsby, abans de jutjar qualcú, convé que coneguis els antecedents. Perquè ens sorprendríem de com a vegades la desesperació te fa fer coses.
Te diré una cosa. Conec una persona que li varen entrar a robar una finca no era cap xalet, era una finca...
Una finqueta.
Una finqueta. I clar, supos que el lladre, quan va ser allà i va dir és que això és una finqueta, no és un xalet, que m'han dut aquí, va descongelar menjar que devia a la gelera en el congelador i se va fer menjar. Per ventura aquesta persona va entrar perquè no tenia res per menjar.
No, clar, sí, clar. Fa poca broma, també.
Com tu dius, t'entren a casa teva, empatia zero, perquè a més t'assusta i te fa ganes de tal. Però clar, si tu penses, pobre lladre que no ha trobat res i l'únic que ha pogut fer és descongelar una mica de brou i fer-se una sopa.
A mi, ara que dius això, m'ha recordat que això va passar en el fora vida del meu ropit, que després una casa de normal i corrent, i se'n van endur la meva col·lecció de DVD, que com a mínim...
Era un nostàlgic.
Vaig pensar, si ha robat cultura, ja me va bé, ja me'l tornaré a comprar. Però mai vaig saber quin se'n va dur, perquè no se'n va dur tot. Perquè jo tenia... anava com a seleccionant. I vaig dir... També va un moment que vaig sentir fatal i vaig pensar, perquè aquests siguin d'altres, no? Perquè et dubtes dels meus gustos cinematogràfics. Perquè va fer com una selecció. I mai he arribat a esquetir totes les pel·lícules que se'n va dur, perquè quan tu tens una
prestatgeria... Però no has trobat alguna a faltar?
En tenia alguna. Sí, per exemple, la meva col·lecció del Padrino se'n va dur.
Oh. Ja me cau bé aquest lladre.
al final empatitzant
tot. Per favor, no. Que s'aturi el món. Marta Garau,
amb els millors gustos
acabes de
posar-te
del costat de la persona que me va robar la col·lecció del Padrino.
Home, és que m'ha sortit de l'ànima, no ho he pogut controlar, però el Marco no, tenia bons gustos
perquè havia un,
cinematogràfics.
Perquè jo tenia una catseta i
era preciosa, jo la tenia també.
Hi havia, hi havia un forat allà, i clar, vaig veure del Padrino. I crec que se m'ha dut de més 10-15 pel·lícules. Una rubia molt legal no me la va tocar, perquè era allà i si no m'hagués temut. D'estar. Me fa gràcia com estic explicant una desgràcia a la radiotele pública de les Illes i es gràcia que vos fa.
Home, és clar, com molt, que ja passa molt
de temps. Una cosa, molta empatia, el meu equip de feina, molta empatia pels altres.
Exacte.
Perquè el que és cap a mi, zero.
No, en el final és com ho contes, no? Com totes les històries. Clar. Si se conten d'una manera o d'una altra, un acudit té gràcia segons com el contes. Però, si que no volen riure de tu, sí que volem deixar clar que aquest home, aquest senyor, no tenia primer de nova de... Primer de lladre, per ventura era molt novell, no? Per ventura és la primera que, vegada que...
Home, novell no era perquè tenia molt d'antecedent
penal. Ah, perdona, i de, aquesta me l'he botada. Per ventura no era mag.
No, i a vegades se necessita un pot de màgia,
quina manera
en alguns
de...
robatoris.
Reclamo un ondes. A la millor liassa són a un guió de ràdio, tele, per la Joana Maroto.
Perquè parlant de màgia, mireu, parlem sobretot de l'edició 41 del Congrés Màgic Nacional de Santander, un esdeveniment on es reuneixen els millors mags de tot el país, un congrés que promet ser una experiència on la tradició i la innovació en el món de la màgia conflueixen.
La casa, protagonitzat pel mag Joan Cassanyes, ha emocionat el públic a través de la màgia de prop i el teatre d'objectes. Ha estat guardonat per FESMA amb el Premi Nacional de Màgia. És molt més que un reconeixement, és el resultat de molta feina i de també molta il·lusió, Joana.
Efectivament, i de fet veiem en imatges algun d'aquests espectacles, no recents, sinó de fa molt de temps, perquè ell ja fa molta d'estona que s'hi dedica.
És que hi va començar amb bons anys.
Amb bons anys, és que clar, tota una vida dedicada a la màgia, i avui volen comptar... amb aquest il·lusionista per parlar, per saber-ne més d'aquesta experiència. Bon dia.
Bon dia.
Tu tens primer de màgia, segur, però clar, diguessis pogut donar qualque consell en aquell lladre perquè no l'haguessin trobat com a mag.
Ho hem parlat altres vegades, que vaig estar a la Universitat de Màgia, o sigui, sí que tinc el primer, el segon i el tercer grau de màgia, i allà van fer classe de robatoris.
No és vera.
Van fer classe de com robar rellotges, carteres... cinturons, fins i tot.
Però no d'una manera criminal, sinó per,
no,
per fer
artística.
Un espectacle.
Artística, per fer desaparèixer coses.
El que facis tu, ja és
de
la teva
exacte.
Moral.
O sigui, que hi ha una tècnica precisa, sí, i tu podries robar de tot. Ara mateix, sense que nosaltres mos donessin compte.
No m'he format amb això. No, però és una cosa que de tant en tant vaig investigant, perquè al final és una cosa que t'obre moltes portes, no?
Ostres, no sé si volem
si
menjar aquest
va bé, no. Sempre hi ha una opció de robar.
Bé, anem a centrar-nos en els premis, en la teva feina, que sí que mos interessa molt, no volem fomentar, òbviament,
No, ni molt manco.
Conta-mos, explica'ns de què tracta aquesta peça anomenada La Casa.
I va ser un experiment escènic que vaig anar en el concurs amb un poc de por, perquè era un experiment molt nou, una manera, un llenguatge que acabava de crear. I bàsicament, mon pare va construir una caseta a escala 1-20, una casa de familiar, i tots els mobles i tot, vull dir, és tota una caseta que està damunt l'escenari. I la història està basat un poc en fets autobiogràfics. Per una part, una casa que el meu padrí va vendre el dia que es va néixer, una casa que ell havia construït a Samonia, i que jo mai he vist, però sempre he sentit històries del que passava allà, d'aquells estius que passaven els meus germans, els meus cosins, i aquella mística que ja s'ha perdut un poc, no? Un poc 100 anys de soledat. I alhora està ambientada amb una tragèdia que van tenir...
Macondo, no?, d'en Joan.
Sí, per mi Samonia era un poc Macondo, era una casa on passaven coses. I també amb una tragèdia que va a la família, que va ser un cosí que va tenir un accident de moto. I doncs hem juntat aquestes dues històries i s'ha creat aquest espectacle, La Casa.
I com és la fase prèvia de preparar un espectacle de màgia? No sé en quin moment, si va venir primer la casa que te va fer ton pare, o ja tenies pensat l'espectacle?
No, mon pare la va fer aposta per l'espectacle.
Perquè quan tu em pensa una obra de teatre, un poc crea un personatge, però un espectacle de màgia on tu ets el protagonista, és molt diferent a l'hora d'imaginar-lo i de dissenyar-lo i de crear-lo.
Mira, ma mare és a casa en pantalla. Aquesta és la casa de Samonia, que te va fer ton pare, que és preciosa, per cert.
Preciosa. Un artista, això és família d'artistes.
Sí, és un crac. De fet, m'ho està escoltant, o sigui que...
Salutacions.
Hem de parlar. sí, no, aquest procés ha estat molt diferent a altres espectacles de màgia. Sí que intenta cercar un poquet la potència dels efectes o la dramatúrgia que vulguis explicar, però aquí està molt concret. Van començar amb la història. De fet, ho vaig pensar un dia a la platja. Me'n recordo que estava nedant i de sota vaig dir, ostres, he de fer aquesta casa amb aquesta idea. I després, un dia, anant per Menorca, vaig veure un pou i vaig dir, ostres, el pou, aquesta solució... S'ha anat creant en trossos, amb imatges, i al final la màgia que ha passat era perquè era necessària. No hi havia altra manera que fer-se, de fer-se, perdó, que amb aquest tipus de màgia d'aquesta manera. De fet, hi ha un cotxe de policia que desapareix, però és perquè fa falta que desaparegui. I aquí ha estat senzill, en aquest aspecte.
Clar, d'una manera o d'una altra has innovat, has estat original, perquè ara t'avem, per exemple, en aquest altre espectacle,
sí,
de fa uns
clàssic.
Anys, cartes, un joc de cartes, això com molt recurrent a l'hora de fer màgia, però clar, aquesta casa ja d'entrada ja mos despista una miqueta.
Sí.
Eres la primera vegada que concursaves en un certament com aquest?
No, vaig concursar el 2022, on també van aconseguir el tercer Premi Nacional de Màgia Còmica, i després, el mateix any, vaig anar a concursar en l'Internacional de Portugal, de Valongo, i ja van aconseguir el segon premi. És que sempre són uns espais molt interessants, perquè són concursos on pots mostrar la teva feina a altres mags que jo em miro moltíssim, i surten coses molt interessants de compartir aquests experiments.
És que hi ha tanta màgia, i màgia tan diferent, tantes sí, temàtiques, escapisme, és... màgia tradicional, cartes... Ara mateix, quantes varietats hi ha?
Uau, no sabria dir-te, hi ha moltes.
Infinit.
I sí, al final pots crear varietats... Dins el concurs sí que se limita sí. El que vendria a ser cartomàgia o micromàgia,
que,
però micromàgia és un caçó de sastres. Tot el que no hi càpiga cartomàgia està en micromàgia.
En micromàgia.
Però també passa, hi ha màgia general, però també hi ha màgia de grans il·lusions. Hi ha molt de tipus de màgia.
Mentalisme
mateix. Sí. El que sí que hi ha, diuen, són 21 efectes de màgia. Això no n'hi ha més.
O sigui, està tipificat.
Sí, sí.
Hi ha 21 efectes com a tal.
Sí, hi ha 21 impossibles. No pots fer més impossibles, no pots crear més impossibles.
És com una matemàtica,
ostres,
no?
Fascinant.
Sí, és una cosa que me té a pensar moltes vegades, perquè què pots fer? Pots fer aparicions, desaparicions, transposicions, però, clar, quantes maneres d'aparèixer allà? Quantes tècniques per fer aparèixer? Hi ha moltíssimes, o per fer desaparèixer, o que fas aparèixer, o que fas desaparèixer.
És tota una ciència,
si fas aparèixer una cosa i la fas desaparèixer, ja no és una aparició o desaparició, és una transposició.
Jo crec que has d'intervenir per alterar aquesta tipificació de números, perquè tu has creat com a subtemes dins dels temes. O sigui,
sí,
que podria haver-hi més.
Al final continuen sent aparicions i desaparicions. O sigui, és fa com a ràbia. Dius, en sèrio, ja està tot? Que ja ho diuen, que fa 2.000 anys que dues històries estan contades. Però també ets impossibles. Però és que hauria d'haver més possibilitat de fer alguna cosa impossible. I sabeu que l'impossible realment és crear un impossible nou.
Clar, quan aquell jove que s'anyes va arribar a casa seva i va dir a son pare i sa mare, papa, mama, vull estudiar màgia, va ser fàcil poder arribar a l'escola de màgia de l'Escorial, que és com és un monestir que no anem bé Hogwarts, però tu te quedaràs contat què s'assembla, perquè anàveu vestits
sí,
per allà
sí,
enmig,
sí.
Passejàveu per enmig dels corredors del monestir, i era una mica com els Hogwarts a l'Espanyola.
Sí, sí, un poc més baix a nivell, però sí, sí, era tal qual. De fet, hi havia passeig sots secrets, jo me'n record, per fer la graduació, que havien de fer-ho dins un teatre de dins del monestir. Estava tota la plaça tancada, perquè hi havia una usura de bandera, i vam haver d'entrar per passadissos que unien edificis amb altres edificis, que de sota estaves per una terrassa, arribaves de vora sorga de dins l'església i després passaves...
Això devia ser com un examen final. Si pots arribar a la graduació, t'ha d'anar amb el títol.
Sí,
si
quasi,
no. Ara tenc una necessitat de demanar-te si tu ets fan de Harry Potter, i si ets fan de Harry Potter, quin personatge series en aquest...
o de quina casa series,
ostres,
no?
Això fa, m'agradava molt, i de fet vaig tenir... una pena quan vaig acabar de llegir llibres quan era petit, perquè era com pot ser que no existeixi això? O sigui, com pot ser que estigui tan ben definit i la vida sigui tan avorrida i no pugui tenir això? Som fan, m'agrada. És veritat que ara estic molt desconnectat, i quin personatge no te sabria dir.
No te sabria.
Com se rep el premi? Perquè això sempre fa il·lusió, que per cert és preciós, ho compartim aquí a pantalla perquè ho pugui veure la gent. És un premi preciós perquè sembla com del Hollywood clàssic,
sí.
No? Aquesta estrella. Artes Afines, el tercer premi en aquesta convocatòria Santander. Com se rep? Perquè això ajuda moltíssim a continuar, que te reconeguin la trajectòria, que te reconeguin totes aquestes tasques, tota la feina des que eres un ninet, com dèiem els meus companys d'11 anys. Com s'ha
Molt bé, amb molt d'orgull. Però realment, curiosament, una cosa que no pensava, per el premi va ser el que menys me va importar del concurs.
Mira.
Perquè se va generar una cosa tan bella al voltant d'aquest número, perquè és un número petit, era de micromàgia, era per una taula que mesurava un metre, i el teatre hi havia més de 1.000 persones. Però se va generar una cosa tan bella, tothom respirant a la vegada, en el mateix ritme, gaudint d'aquesta història, que va ser increïble, i l'aplaudiment final va ser gent de peus.
És el millor reconeixement, en el final, clar, no és públic.
Clar, que... clar, clar, al final el jurat ja m'ho van dir després una vegada, dic, és que no sabien com valorar això, perquè és una cosa completament nova. Nosaltres tenim un paràmetre molt més clàssic d'un joc de cartes, doncs se fa així. Però com
originalitat.
Eh? Clar, però se van quedar, no ho sabien fer.
I on tens col·locat el premi? No sé si el tens a
És que encara no he arribat com a tal a casa.
O sigui, has passat per el dia i després ja el col·locaràs a la prestatgeria, o qui sap, si és a cuina, o un lloc on se vagi sovint,
no? Sí, he pensat, a la cuina o al banyo, que són llocs on parles més estona.
Joan, quan te podem veure aquí, que comença l'estiu i que segur que teniu alguna sèrie d'actes i esdeveniments preparats que podem prendre bona nota i així gaudir de la teva màgia?
Sí, de fet, ara estic en el Caixa Fòrum també la nit d'estiu, tant aquí com a Barcelona, i si no, com cada any, estem preparant la gira de Nadal, que tornem amb la gran màgia, en els últims pobles que encara mos queden, amb la Maria Garalbe, i que és un espectacle que és preciós, que realment l'estimem moltíssim.
Enhorabona, necessitem dosis moltíssim de màgia gràcies en el dia a dia per sobreviure, i prova d'això és que cada vegada se reconeix més la màgia com a pràctica, cada vegada se converteix, no?, en una disciplina amb molt més adeptes. Això són bones notícies.
Completament, i nosaltres també ho veiem amb el Fatifat, el Festival de Màgia.
Exactament, que va ser tot un èxit.
Cada vegada hi ha més gent que fa tallers, que veu espectacles... S'està creixent alguna cosa també a Mallorca.
Ens alegra. Ens alegra sobretot que Mallorca, que les illes siguin un epicentre de la màgia, perquè vàrem rebre gent de pràcticament tot el món, sí, que això s'ha de dir. O sigui que...
I esperava que aquest any hi ha 5a edició.
Ostres, 5a ja. Ostres, quina il·lusió. Moltíssimes gràcies, tot un plaer parlar de màgia amb tu. Necessitem màgia, però, per aquest canet en concret, que necessita una llar. Tenim una adopció, sempre parlam de moixos per adoptar, però és que avui tenim un llaurador de gairebé 2 anys i es diu Fito.
Amb la teva amistat la vida és molt més fàcil.
Ara el mostrem en pantalla. Per motius personals, els seus curadors ja no poden fer-se càrrec d'ell, d'en Fito, i cerquen una família que l'aculli i el vulgui tenir a Mallorca. És un cas obedient i molt alegre, té molta energia i li agrada jugar, mos diuen, però també és tranquil i amorós. Es juguen amb altres cans i molt sociable a la gent. A més, no està sanat i du les vacunes al dia. Si algú està interessat en adoptar-lo, contacteu amb nosaltres a través de les xarxes socials del nostre programa, @eldiaivetres, i tot d'una que tinguem les vostres dades, els farem arribar en els curadors d'en Fito per veure si poden fer, com diuen els moderns ara a Tinder, aquest maig.
Aquí
entre cans i entre ca i persona que vulgui fer-se en càrrec.
Fito és agudíssim, a més és molt simpàtic, se relaciona molt bé amb els altres cans, té moltíssima juguera, a jutjar per aquestes imatges, és molt simpàtic, se relaciona també bé amb nins i necessita una família, només té 2 anyets i és aquest llaurador preciós que necessita una família de manera urgent. Així que, per favor, poseu-vos en contacte amb el programa. 11 i 26, uns consells, tornem tot d'una.
La vida és molt més fàcil, no hi haurà res que mos pugui separar. I amb la teva amistat, la vida és molt més fàcil. La vida és molt més...
IB3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1 del migdia. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Són les 11 i 29 minuts. Obrim pàgina cultural per parlar-vos d'una història fascinant, una història molt interessant duita ara a la pantalla. Fa més de 50 anys que una illa europea continua dividida, partida, enxapada en dos. Una línia de separació travessa carrers, cases, també les vides, les emocions de moltíssimes persones. Parlem de Xipre, un conflicte que sovint queda fora dels grans titulars, però que continua ben viu, companys.
Ara aquest episodi de la història recent d'Europa arriba a Palma en forma de documental. Xipre, la isla dividida, ofereix una mirada humana i plural sobre una realitat marcada per la memòria, les fronteres i els intents encara avui de reconciliació entre les dues comunitats d'aquesta illa. El documental és obra de l'escriptor, periodista i documentalista resident a Ciutat, David Castillo, fruit d'una investigació iniciada fa una dècada i que recull 38 testimonis de polítics, diplomàtics, periodistes, acadèmics i ciutadans que han viscut aquest conflicte en primera persona.
I entre les persones que també participen, hi trobam la comunicadora mallorquina Marisa Pulido, que hi aporta una mirada pròxima al públic també d'aquí. Una projecció gratuïta que vos hem de dir que convida no només a conèixer millor la realitat de Xipre, sinó també a reflexionar sobre la convivència, la identitat i el pes de la història. Així que ja els podem saludar tots dos, són aquí naltros en els estudis d'IB3 Ràdio, en David i na Marisa. Bon dia, com estàu?
Bon dia.
Benvinguts a tots dos. Començant per tu, David, si t'assembla.
Clar que sí.
Que ets director d'aquest documental, periodista, també escriptor d'en Xisco. Conta-nos una miqueta com neix la necessitat d'explicar aquesta història, la història de Xipre, i per què decideixes començar aquesta investigació.
Doncs mira, jo vaig arribar a Xipre per primera vegada fa 10 anys, i jo vaig quedar molt sorprès, perquè jo vaig arribar allà per casualitat, jo no sabia què passava a Xipre, o sigui, jo no sabia pràcticament ni on era Xipre, vaig arribar allà a fer una escala i vaig decidir quedar-me 4 dies. I allà va ser on jo em vaig trobar que realment era un país totalment dividit i una ciutat dividida on la seva gent cada dia havia de passar per una franja custodiada per la ONU per anar a l'altre costat. I a mi aquella situació em semblava molt inversemblant. I des de llavors no he parat d'investigar aquest conflicte fins que al final arriba l'oportunitat de fer el documental, 10 anys després.
10 anys després d'una tasca molt dura, perquè, Marisa, arriba un moment que vosaltres, mentre esteu fent feina en el documental, arribeu a molestar allà. Incomoda la vostra presència. Per què?
Porque hemos querido ser bastante justos y enseñar las dos caras. Porque al final los que sufren son los que están en el día a día, la gente de a pie. Entonces, ha habido veces que sí, que nos han querido pues que no viéramos todo lo que se mueve allí, todo lo que hay escondido, porque la verdad es que hay mucho sufrimiento, hay muchas familias separadas y gente que hace años que no se puede ver.
¿Y por qué creéis que es un conflicto encara tan desconegut, tot i produir-se dins allò que seria Europa, dins Occident, clar, dins teòricament el món civilitzat, i que estem informant 24/7 de tot allò que passa a l'altra punta de món, i això ho tenim aquí de vora.
Jo crec que és un tema plenament polític. O sigui, a Europa al final no li interessa explicar que té un país dividit. Ells expliquen només la seva part, que és la visió greco-xipriota, que és la gent que viu al sud, però ens estem oblidant de que hi ha gent al nord que va votar en un referèndum que sí que volia la unificació de la illa, que la Unió Europea els hi va prometre un comerç tractat amb la Unió Europea, determinats acords que 20 anys després continuen encara sense complir-se. Per tant, a la Unió Europea no li interessa acabar d'assolir la seva responsabilitat allà. I això és un problema.
38 testimonis, que difícil seleccionar-los.
Molt.
I tot neutral, sense posicionar-se, des de tots els bàndols. Com feis aquesta selecció?
Bueno, al final és una selecció molt natural. És una selecció molt natural perquè al final és que la gent ve a explicar-te un testimoni. Per tant, al final, dels 38 seleccionats, hi haurà potser, no sé, 50, 60, hi ha moltes hores de gravació. Al final és que molts dels testimonis...
Però la gent no ho sap, hi ha des de perfils polítics a sí. perfils de terroristes.
Sí, o sigui, per nosaltres el perfil polític era molt clar, que era els presidents d'ambdós costats. O sigui, per un costat el president del nord, i que no té ningú, cap tipus de reconeixement més que el de Turquia, i per l'altre el president de la República de Xipre, que és el que té tot el reconeixement. I a partir d'aquí, el posicionament clar de la ONU, al cap de la missió a Xipre, per nosaltres amb això, tot el que és el sistema polític d'allà, per nosaltres estava més que cobert.
Marisa, tu explicaves, o deies, que és dur pensar que hi ha famílies que fa anys que no sabeven, que no poden mantenir contacte, que d'alguna manera estan separats per aquest conflicte. Després d'investigar, de ser allà, de ser incòmodes, no? Perquè tu deies que ho he estat o ho he intentat ser molt justor i contar les dues versions o les dues parts de la història. Que és allò que se t'ha fet més, no sé, complicat de gestionar, de dur, no sé, allò que m'està sorprès de tota aquesta història, que per ventura ho dèiem abans, és molt desconeguda per molta de gent, David se'n va anar d'allà de viatge sense saber molt bé què hi passava, i la història és molt sorprenent. Què te va sorprendre més a tu?
Hay una cosa que te voy a contar como anécdota, porque para mí era muy importante, y es que cuando nos fuimos allí a Chipre a grabar las entrevistas, por ejemplo, yo por la mañana estaba hablando con una mujer que es muy famosa allí, tiene series, es Jarita Mandoles, que había perdido a 12 personas de su familia, están desaparecidos, no sabe dónde están de la guerra, ¿vale? Entonces me contaba, bueno, pues que a su marido lo mataron delante de ella, que su marido tenía a su hijo encima, que le suplicaba al soldado que por favor le diera al niño, porque a su marido lo habían matado. O sea, esta mujer es un ejemplo de supervivencia, de, bueno, de todo, de fuerte, increíble,
¿no? Y de superación.
Y de superación. Entonces, o sea, yo por la mañana vivía eso y después por la tarde llamaba a mi casa, yo tengo dos hijas, y mis hijas me decían, ¿me has traído un regalo? ¿Me has comprado un regalo? Era como, ostras, ¿cómo puede ser en el mundo que vivimos que por la mañana hay una mujer que a su marido lo mataron los soldados y suplicaba por la vida de su hijo? Y mis hijas, lo felices o lo bien que pueden vivir, ¿no? Y es Europa, porque realmente es Europa.
Sí, sí.
Entonces, para mí eso...
La diferencia de vivir o de néixer o de ser d'un lloc o d'un altre,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
A uns quilòmetres de distància.
Y además, las circunstancias de la vida, porque esta gente pues no quería una guerra o no quería que los invadieran o que estuvieran allí.
Què ha suposat pel vostres emocionalment topar-vos amb aquests testimonis tan durs com el que explicaven a Marisa, però no és l'únic?
És dur, és molt dur. És molt dur, i fixa que jo ja venia del tema d'Ucraïna i ja venia amb les emocions tocades. És dur. A veure, hi ha testimonis de tots. Jo crec que hem trobat gent també que és com molt propera, que té molt clar que allò solucionarà i tal, però hi ha gent que ve allà a cor obert a explicar-te històries que són realment terribles.
Històries poc conegudes, en realitat, perquè aquesta història és molt poc coneguda, encara per a molta gent d'Europa.
Sí, molt poc coneguda. I al final jo crec que ells també estan agraïts precisament per això, perquè al final la tasca que hem fet és donar a conèixer aquest conflicte, que per ells és molt important perquè al final porta 60 anys aquella illa dividida i amb poques vistes de que es pugui solucionar aviat.
Clar, a vegades pensam que les fronteres són una línia sobre un mapa, però ara ho comentàvem, a la gent que havien sabides, com quan varen començar amb el mur de Berlín, que hi havia famílies que varen quedar totalment dividides, xapades per la meitat una mica, clar, com això que ha passat a Xipre. Són conscients, des d'aquesta Europa consumista, ara que Ana Marisa deia, les meves nines me demanaven, mamà, quin regal m'aduràs per mi Xipre? A mi me sona d'Eurovisió, perquè donen punts. Tampoc és que tingui un coneixement molt pregó de la seva realitat. Des d'aquesta Europa nostra, comunitària, de drets, on qualsevol causa mos sembla digna de reivindicar, per què s'ha de Xipre, més enllà que no hi ha hagut interès per part de les autoritats? Però per què encara, després d'un documental com aquest i tantes informacions que se comparteixen a un món globalitzat, per què encara això no és un crit d'alarma?
Mira, jo també
crec que entre
segons quines forces d'Europa que diguin això s'ha d'acabar.
En pro de ser just, jo crec que, igual que he fet la crítica política, també s'ha de fer una mica la crítica a la gent. Jo crec que la gent d'allà és molt conformista. I al final, com que veuen que passen els anys i passen i passen i passen, al final porten 60 anys així. És que al final, ja que sigui 70 més, jo recordo una dona que va venir a la Premier, quan va fer la primera Premier a Xipre, i em deia, és que clar, quan el conflicte solucioni, de què parlaran els polítics aquí? I jo vaig dir, ostres, és clar, quan algú te diu això,
Clar.
Però vosaltres no som conscients que la tasca de grans periodistes, com ha estat el vostre cas, no? Que fan una tasca d'investigació, que treuen a la llum unes realitats molt dures, poc conegudes, pot ajudar a canviar aquestes realitats. No sé si ho feis amb aquesta esperança. Conec en David la seva trajectòria abans, no? Que és una Totalment. Trajectòria molt compromesa. Ara tenc el gust de conèixer a Marisa per primera vegada, però teniu aquesta esperança que la tasca del periodisme pugui servir per canviar la història també, Marisa, David?
Sí, sí, sí.
Se fa amb
sí.
aquesta esperança, amb aquesta il·lusió.
Sí, o sigui, per nosaltres...
La part més romàntica de la nostra professió, també,
L'objectiu
no?
era, com a mínim, que s'escoltessin, no? Val. Com a mínim que entre els dos bandos realment siguin capaços de seure a la mateixa taula i que puguin parlar junts, i jo crec que això ho hem aconseguit. O sigui, tant la projecció que van fer al sud, com la que van fer al nord, com la que van fer en zona neutral, hi havia gent dels dos costats. Per tant, per això per nosaltres és molt, molt important, perquè al final és que les dues comunitats s'asseguin a la mateixa taula i s'entenguin, o com a mínim que s'escoltin.
I ara que No, anava a dir, ara que parlàvem, no?, d'alguna manera d'aquests visionats o aquestes projeccions que s'han fet, no ho han dit, però avui se'n fa una.
Se'n fa una,
a Palma, que per això també sou avui aquí, per fer una mica de propaganda, no?, d'aquesta, per dir-ho d'alguna manera, o un poc d'anar a gent que ara tenga aquest interès en conèixer aquesta història.
Al Teatre Maruja Alfaro, a partir de 6:45.
Perfecte. I com s'aconsegueixen aquestes entrades? Perquè no sé si heu penjat ja el sold out, me consta que queden poquetes.
Queden poques. Al web de l'Ajuntament de Palma, la plataforma de Giglón, crec que es diu, allà la poden trobar, a Palma Cultura.
Moltíssima emoció, sobretot moltíssima expectació per aquest documental que arriba a la pantalla avui. No han penjat aquest soldat, com dèiem, però falta molt poquet, així que, per favor, que molta gent se pugui atracar i pugui gaudir d'aquesta història poc coneguda. Nosaltres, com a illes, crec que també tenim una responsabilitat, no? d'escoltar-ho i de entendre la història, sobretot perquè no se torni a repetir en un futur, si és que se pot arribar a solucionar aquest conflicte. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Un autèntic plaer. 11:40, petita pausa per publicitat. Tornem amb més propostes.
IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Són les 11:42. Mira, abans que parlàvem de propostes, de cinema, documentals, estem organitzant el cap de setmana, sobretot perquè com que les temperatures seran tan altes, jo crec que el millor apostar per la cultura. Ara
de la música, del cinema, partim al teatre en companyia de Joel Joan amb l'obra Vània, Joana.
Una molt bona opció. Aquest cap de setmana el Teatre Principal de Palma i també el Teatre Principal d'Inca es representarà Vània, que és l'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Vània d'Anton Chekhov. Dirigida pel Nelson Valente, la proposta té un repte extraordinari que un únic actor, en aquest cas Joel Joan, doni vida a 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
Com deia Joan, aquest actor és Joel Joan, que s'endinsarà per primera vegada en l'univers de Chekhov amb un muntatge que combina humor, drama i una gran exigència interpretativa. I per parlar d'aquest espectacle i de la seva visita a Mallorca, ja poden saludar-lo. Joel Joan, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, gràcies.
Encantats de saludar-te. I jo t'hauria de demanar si després de tants anys de carrera havia arribat el moment de fer un Chekhov. Ho dic perquè durant la promoció d'aquest Vània has explicat per pa i per sal que mai havies fet Chekhov i supos que a la trajectòria de tot actor arriba un moment en què ha de fer un clàssic rus.
Sí, no és obligatori, eh? Vull dir, no és obligatori com a actor, però el que sí és curiós és que el primer Chekhov que faig i ho és, sens dubte, i a més el faig tot, diguéssim. No faig un personatge, que és el que normalment es fa quan fas una funció, no? Sinó que faig els 8 i això sí que no m'ho esperava. Això és fer un super Chekhov, diguéssim, no? O sigui, m'he doctorat en Chekhov, o més concretament amb l'oncle Vània.
No és obligatori, però d'alguna manera sí que has fet un màster per fer aquests 8 personatges. Sí que és veritat que has dit en alguna entrevista que és de les feines més complicades que has hagut de fer. On resideix realment aquesta dificultat? Evidentment, de fer 8 personatges ja és molt, però en sa memòria, en sa concentració, en sa responsabilitat d'estar tot sol?
Sí, sens dubte, no és que és un... És el repte més gran que he fet mai dalt d'un escenari. O sigui, havia fet un monòleg, per exemple, fa anys vaig fer un monòleg que es deia Jo sóc la meva dona, he fet de tot, evidentment, però fer una obra de teatre sol, i per això vol dir fer el diàleg, el contradiàleg, que aparegui un personatge, que en desapareguin dos, que en surti un tercer, que... O sigui, fer una obra de teatre sencera sol, no ho havia fet mai. I aquest és el... I la meva gran obsessió d'aquesta proposta és que el públic entengués l'obra. O sigui, la meva obsessió era, Déu meu, però jo sol... entendran alguna cosa? Perquè si jo em dono la rèplica i me la torno a donar jo mateix, sense canvis de vestuari, sense maquillatge, sense res, com ho farà l'espectador per entendre això? I hem trobat la fórmula, digue'm.
No, i molta concentració, estic pensant, perquè, clar, com no barrejar...
I no trobo que un poquet...
Home, imagina't els assajos.
Perquè...
Joel a casa, intentant organitzar-se, ara no ens prepars d'una a l'altra... Ostres, jo crec que això és un bon exercici per la vida quotidiana, que sempre estem, que si el mòbil, que si tal, distrets, per focalitzar a l'atenció. O sigui, que haurien de fer més interpretació, o no? Poca broma.
Tu què t'animaries a fer, un Chekhov o 8 personatges alhora?
Mira, jo vaig llegir un estudi l'altre dia que deia que, per exemple, llegir en veu alta, no, que això ho fan molt els actors, ajuda moltíssim a preservar la memòria. O sigui, que jo crec que aquest hàbit segur que ha estat superinteressant, el procés, no?, d'elaborar tots aquests personatges.
Sí, no, a veure, la memòria hi té un paper importantíssim i la concentració dalt de l'escenari ha de ser absoluta i diàfana, perquè si em despisto un segon, però un segon, ja no sé qui contesta, qui no contesta. A vegades en alguna funció m'ha passat allò de dir: i ara quin personatge entra? O sigui, ja no què dic, sinó qui sóc.
Clar, Joel, perdona, és que jo faig la broma, però deia que també pots arribar a trabucar un poc. Trabucar vol dir tornar una miqueta boig, una miqueta loco, no? De ficar-te la pell de tanta de gent, no? No, una cosa és fer de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, que ja és aquesta doble cara, i una altra cosa és fer això. Vull dir que al final supos que
sí,
també...
Sí. però m'ho passo molt bé, m'ho passo molt bé. O sigui, un cop he dominat tot el text i he entès cada un dels personatges i cada una de les intencions i per què diu això i per què l'altre, i quin és el trajecte emocional, l'arc emocional de cada un dels personatges, un cop, després de moltes hores d'estudi, evidentment, com us podeu imaginar, doncs l'he dominada, fer-la jo sol és brutal, és una experiència, per mi és una experiència absoluta, no, tots ho fan molt bé, la companyia, tinc un nivell altíssim actoral, com us podeu imaginar.
No, això t'ho volia demanar.
Tots, m'agraden tots els actors com ho fan, saps? O sigui, m'agrada tot, domino absolutament l'escena i, a més, m'entenc molt bé amb tots ells. No, faig broma, però sí que és un exercici. Però a mi el que m'interessa no és tant el meu exercici, que això, mira, és la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador. Perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els vegui i els identifiqui i segueixi la història i, a més, s'emocioni. Perquè hi ha des de, un personatge, un avi de l'Alexandre, que és un cascarràbies, un rondinaire insuportable, i hi ha l'Ivan, Albània, com hi ha la Sònia, la seva neboda, una noia de jove, que és tota esperança. En cada un d'ells trobo que hi ha una part de mi, també, saps? O almenys jo me'ls he portat al meu terreny i llavors me'ls estimo molt a tots, no sé com dir-ho. I m'ho passo molt bé fent-ho i els espectadors, si no m'han mentit, doncs em diuen que sí, que segueixen l'obra i que és espectacular veure una obra feta per un sol tio i veure els 8 personatges.
Som en conversa amb Joel Joan, supos que heu reconegut la seva veu, actor conegudíssim, perquè també ha fet molta tele, molt de teatre, serà aquest cap de setmana en els dos teatres principals, en el de Ciutat avui vespre i en el d'Inca demà cap vespre, fent aquesta obra Vania, que és una adaptació de l'oncle Vania de Chekhov. I clar, has fet moltes entrevistes de promoció, Joel Joan, i a mi hi ha hagut un titular que m'ha agradat molt, que va resonar al Quadern del País, que era: jo volia guanyar l'Oscar i em veia a Hollywood. No sé ara mateix on se veu en Joel Joan. Has perdut aquesta esperança? Encara pot ser que te vegem fent de... Perquè, clar, la gent que ve de sud d'Europa sempre ha de començar fent de mafiós. No sé si tu... o de narcotraficant. No sé si tu estàs disposat a pagar aquest peatge de sortir amb un bigoti, una pistola i 4 fardells de cocaïna a un redol d'una platja que sembla ser a Miami.
Jo per un Òscar et surto amb bigoti, patilles i fent el colombiano, narco i el que faci falta, com et pots imaginar. Però no, això és un comentari molt, molt íntim, perquè al final sí que, si t'hi fixes, en moltes de les coses que he fet, tant a Plats Bruts com a Porca Misèria i fins i tot al Crac, 3 sèries que vaig fer a TV3, doncs en totes hi ha un moment que parlo de l'Òscar, perquè l'Òscar és el cim. Saps? És el cim de l'actuació. No es pot guanyar res més important.
Ai, Joel, tu parlem del cim de l'actuació i el Woody Allen, que no va recollir-los. O sigui, que tot és relatiu,
exacte,
no?
Exacte. No, jo soc molt més fàcil que el Woody Allen. Si l'Acadèmia de Hollywood em vol donar... Jo l'aniré a buscar, sóc així.
Joel, i ara que has estat tu, que has anomenat els Plats Bruts, Porca Misèria, etc, etc, que evidentment molts com nosaltres t'ha recordat molt d'aquella època. Clar, he entrat dins Instagram a la promoció de Vania i ja d'entrada surt: tornarà Joel Joan a interpretar Plats Bruts? És aquella pregunta que també sempre tothom te fa, tothom te demana: quan tornarà Plats Bruts? No sé si és un personatge que tu ja tens oblidat o dins una capsa perquè ja l'has fet i ja no em vols sentir res, o si encara tens aquell cuquet, no?, de tornar-hi amb...
No, no hi ha cuquet. Hi ha cuquet de fer més televisió, perquè sí que és un mitjà que trobo que és molt xulo, però Plats Bruts forma part d'una època, d'un joc que ja no sóc el que era, i un tipus d'humor també una mica... De pallassos, no? Era molt visual, era molt, molt, molt cretins, els dos personatges, el David i el López, eren dos cretins absoluts. I em sembla que això té certa gràcia en la joventut. És com si Friends, diguéssim, ara que tots són avis, tot i que el Matthew Perry ja no hi és, els diguéssim: va, torneu a la casa aquella Home, ja estan granadets per estar compartint pis,
però ells varen tornar, ja. Varen tornar una miqueta...
I pensa que els de Sensació de Vivir feien d'adolescents i tenien 30 anys.
Bé, jo he de fer una confessió.
No, però van fer un programa de reunion o no sé què, i van dir una cosa. Però clar, és molt diferent l'aventura de dos xavals o dos persones joves que, doncs un estudia teatre, l'altre fa ràdio i tal, i persones de 50 anys que encara estan allà compartint pis i fent aquelles tonteries. Ja no procedeix, diguéssim.
Bé, no procedeix, però mos encantaria, també t'ho dic.
Jo penso que deixaria de ser una sèrie d'humor a passar a ser una sèrie de terror.
De terror.
Mira,
bé, jo he de confessar que quan estudiava a Barcelona me topava molt amb en Joel Joan, per on jo vivia, o per jo m'ho movia.
Molt bé.
I sempre molt fan de Joel Joan.
I el saludaves?
No el saludava. Me moria de vergonya i mira, ara, 20 anys després, el tenim aquí a IB3 Ràdio.
Joel Joan, que
aquí tens aquesta estudiant universitària, eh?
Recorda'm la cita, els dos teatres principals. Aquest divendres, el Teatre Principal de Ciutat, demà, el Teatre Principal d'Inca, aquest Vania, aquesta obra de Chekhov adaptada en aquest sentit pel dramaturg Simon Stephens, que ha fet una versió on Joel Joan fa 8 personatges. No, Joana Marató, Joel, abans de dir-te adéu, t'ha demanat si te tornaries a animar en plats bruts, però hi ha vegades que quan passen els anys la gent s'anima a rescatar obres. Fas compte es torna a fer Soc lletja? Ho dic perquè a mi, quan vares venir a fer La Palma, me va tocar sa fila 30. I troc que no vaig poder apreciar...
Per favor, això és molt personal.
Que no vaig poder apreciar tota sa interpretació com toca. Ho dic per si te tornaries a animar. Te tornaries a animar a fer Soc lletja i aquest pit ja aniria viu i ja faria fila 4, que ets la meva.
Sí, podria tornar a repetir tota la meva carrera des del principi, si et sembla, per tota aquella gent que va quedar a les últimes files, passar-los a primera i que poguessin gaudir...
Tot m'és igual. Jo, mentre tornis a fer Soc lletja, jo...
Per favor, mostrava res.
Wow. És que en Joan, sortia despullat a Soc lletja.
I damunt tu a la fila 30.
Jo no ho sabia, que sortia despullat, jo era lloure i jo anava al teatre en aquella època.
Aquí...
En aquella època jo comprava les entrades que podia comprar i ara pens que podria permetre'm una de fila 5, Joel.
Sí, però bueno, l'òrgan sexual continuaria sent el mateix, eh? Vull dir, per més a prop... Bueno, podries veure més a prop, diguéssim.
Bueno.
Però no.
Feia tant de temps...
No ha canviat.
Feia tant de temps que un home no m'ha de veure a prop certes coses. Havia de venir aquesta entrevista amb en Joel Joan, recordau? Teatre Principal de Palma, Teatre Principal d'Inca, aquest cap de setmana, aquest Vània. Bueno, passareu pipa perquè és en Joel Joan, l'actor que tots coneixem, fent 8 personatges. Joel, una abraçada molt forta i que vagin beníssim aquestes dues funcions.
Això espero, i tant que sí. Donaré el millor de mi, no us preocupeu.
Una abraçada.
Adéu, moltíssimes gràcies. 11:55, ja entrem en temps d'esports. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Per on passa l'actualitat esportiva?
Mira,
primer per alegria, no?
Principalment per tres fonts. Val. La primera, que Espanya ja està classificada pels 8ens de final del Mundial, després de guanyar bé a Àustria per 3-0, un partit molt complet de la selecció de Luis de la Fuente. Es trobarà a 8ens de final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ha eliminat Croàcia. Serà tot un partidà, serà dilluns. Això per una part. Per d'altre costat, hem de parlar de tennis, perquè a Wimbledon... Jaume Munar ha superat ja dues rondes eliminatòries, ja està a 7ens de final. Ahir va guanyar en 3 sets el britànic Finley i ara ha de jugar contra el txec Jiří Lehecka, número 14 del món. Serà més complicat encara, perquè, clar, quan més avances, més se complica la cosa. I el darrer nom propi és el darrer Leo Román, encara porter del Mallorca, negociant amb el Depor. Sembla que Mallorca i Depor tenen un acord ja tancat, però falta l'acord entre el club gallec i el porter del Mallorca, l'Evisenc, que de moment ahir semblava que estava tot fet, avui de moment no sabem res de nou.
És l'actualitat esportiva que ampliem tot d'una. D'aquí una hora, per cert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Ho tindrem, segur que sí.
I ara repassa el contingut del programa al dia per Illes, començant per Menorca, amb Pere Gibert. Bon dia, Pere.
Bon dia. Avui rebrem a l'estudi en Lluís Febrer, que és actor, activista i impulsor del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, des Migjorn Gran, municipi que avui i demà celebra aquest dia amb un programa que combina cultura, festa i reivindicació. I demà la banda de música d'Es Mercadal celebra el gran concert homenatge a la música d'autor menorquina amb la participació d'artistes i grups tan coneguts com Cris Joanico, Leo Manso, Xafogó, Pèl de Gall, Suc i Sopa, Ses Vícies de Montgofre i Joana Pons. Na Joana serà aquí avui també a l'estudi acompanyada del director de la banda, Litus Arguimbau. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons. Que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment per tu, Pere, i també per Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, Laura.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, ja per posar-li la cirereta a la setmana, avui tenim molta cultura. Començarem parlant de llibres amb la bibliotecària de Sant Jordi, amb na Joana Guirado, que ens recomanarà tot un clàssic i, a més, una lectura molt adient ara per aquests dies d'estiu tan xafogosos. Després sentirem nova música i, de fet, descobrirem com podem conèixer nous grups, nova música, quines eines podem fer servir. Tot això ens ho explicarà el músic i productor Pere Navarro. Després sentirem el nostre company d'esports, en Raül Medrano, i la cirereta al programa se la posarà en Ivonne Aranyó, la nostra companya d'informatius, que ens explicarà tota l'agenda cultural del cap de setmana, tant la d'Eivissa com la de Formentera, per no perdre'ns res aquest cap de setmana. Molt bon cap de setmana, companys.
Igualment per tu, companya, i també per Jaume Noguera amb els continguts del Dia Mallorca. Bon dia, Jaume.
Bon dia. Avui tenim el Dia Mallorca molt especial perquè serem en els jardins del Fàbia, en els actes de celebració dels 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Parlarem amb les autoritats del Consell Insular de Mallorca, amb el president Llorenç Galmés, amb el Consell de Presidència d'Antoni Fuster i també amb tres dels propietaris de finques i d'activitats agrícoles de la Serra de Tramuntana, que són el Bessó. Aquesta joia que tenim molt interessant, no vos ho perdeu. I per acabar, una recomanació musical molt curiosa. 28 anys després, demà, a les 10 del vespre, a la Movida, tornen Smoke, ni més ni manco, una de les millors bandes de rock que hi ha hagut mai a Espanya. Per acabar, això.
Mira, bones notícies, idò, musicals, per començar el cap de setmana amb bon peu. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
També tu, i sobretot els nostres espectadors i els nostres oients. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem el dilluns a partir de les 9. Bon cap de setmana.